de la guerra del 2006 que no hi havia una jornada tan sagnant al Líban. Més de 350 persones han mort en diversos atacs que, segons l'exèrcit israelià, han tingut com a objectiu milicians de Hezbollah. Encara no es parla de guerra, però la tensió ha escalat avui a una nova dimensió. Ho explicarem en connexió en directe amb la periodista Andrea López Tomás, que fa 4 anys que informa des de Beirut.
Catalunya nit.
Entre l'1% més ric i gairebé tota la resta hi ha un abisme. Acumula el mateix que el 95% dels habitants del planeta. Les dades d'Oxfam Intermón revelen també que diverses empreses tenen un milmilionari com a director executiu o principal accionista i exerceixen una gran influència més enllà del seu negoci.
O inclús aquestes amenaces que tenim de retirar inversions, no? Perquè es duien a terme doncs, una sèrie de polítiques que puguin ser, per exemple, reduir els impostos per a les grans empreses o les grans fortunes.
Entrevistarem en directe un dels coordinadors del llibre La desigualdad en España. Els autors consideren que la desigualtat pot posar en perill, fins i tot, la idea de democràcia. Si res no canvia molt, moltíssim, Esquerra Republicana arribarà molt dividida al Congrés que ha d'escollir el lideratge per a una nova etapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras per una banda i Teresa Jordà per l'altra.
Va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest congrés del 24, perquè això es va demanar.
No deixa mai indiferent, i aquesta vegada encara menys per la temàtica escollida. Albert Serra ha portat a competició al Festival de Sant Sebastià el seu documental sobre els toros.
És un retrat d'una persona en el cor de la seva activitat, en aquest cas un torero, i de com es viu això des de dintre, no? amb el màxim detallisme que hem pogut i també amb la màxima honestetat, buscant també una mica de fantasia, que creés una atmosfera, una sensació a l'espectador que potser no ha sentit en cap altra pel·lícula.
El nostre enviat especial, Marc Garriga, ens explicarà com han acollit la pel·lícula d'Albert Serra. I conversarem també amb dues esportistes que han tornat dels Paralímpics de París després d'haver fet una gran actuació. La nedadora Núria Marquès i la maratoniana que ha protagonitzat un dels moments més dramàtics dels Jocs, un instant que li van fer pagar amb la medalla de bronze. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La situació al Pròxim Orient s'encamina i a tota velocitat cap a un lloc pitjor. Més de 350 persones han mort al Líban i prop de 1.250 estan ferides per l'ofensiva més mortífera d'Israel contra Hezbollah en dècades. L'exèrcit israelià ha atacat més d'un miler d'objectius per destruir la infraestructura militar de la milícia xiïta libanesa, principalment coets i míssils. Els bombardejos han causat pànic entre la població del sud i l'est del Líban, que s'ha desplaçat massivament fugint de les bombes. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Moltes carreteres han quedat totalment col·lapsades de vehicles que fugien dels bombardejos i les amenaces israelianes. Seguint el mateix procediment que a Gaza, l'exèrcit d'Israel ha demanat a la població civil de zones pròximes a Hezbollah que marxi de casa.
Estan trucant a tothom i amenaçant-nos per telèfon. Per això som aquí, per recollir el nostre fill de l'escola. La situació no és gens reconfortant.
Hem rebut amenaces per telèfon dient que volen atacar Beirut. Adéu.
El govern libanès ha activat un pla d'emergència, ha tancat les escoles i les ha habilitat per acollir els desplaçats. La intensitat dels bombardejos israelians al Líban no s'havia vist des de la guerra del 2006. Israel diu que l'objectiu és acabar d'una vegada per totes amb l'amenaça que impedeix el retorn dels 60.000 residents del nord d'Israel evacuats des de fa un any. Segons els mitjans israelians, l'exèrcit ja hauria danyat el 50% de la capacitat per llançar projectils de Hezbollah. Netanyahu diu que s'està canviant l'equilibri de poder al nord d'Israel i, dirigint-se als ciutadans libanesos, els ha demanat que segueixin les advertències israelianes perquè s'allunyin del perill.
Tinc un missatge per al poble del Líban. La guerra d'Israel no és amb vosaltres, és amb Hezbollah. Durant massa temps, Hezbollah us ha estat utilitzant com escuts humans. Va col·locar coets a les vostres sales d'estar i míssils al vostre garatge. Aquests coets i míssils estan dirigits directament a les nostres ciutats. Per defensar el nostre poble contra els atacs de Hezbollah, hem d'eliminar aquestes armes.
El govern d'Israel ha aprovat la declaració de situació especial a tot el país.
Una de les grans qüestions és veure si els Estats Units tenen capacitat d'exercir alguna influència sobre el terreny i com estan disposats a fer-ho. Això ha assegurat des de la Casa Blanca el president Joe Biden. Diu que treballa per desescalar la situació bèl·lica al Líban, que també es proposa acabar la guerra a Gaza. Voluntat diplomàtica que contrasta amb les paraules del president iranià des de Nova York, acusant Israel de voler expandir el conflicte. A Nova York hi tenim el Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, està a punt de començar una nova Assemblea General de les Nacions Unides i tu, per això, precisament, ets a Nova York, una trobada que s'hi arriba amb el focus al Pròxim Orient i ara ja molt concretament, sobretot a partir del que estem veient avui, amb el Líban.
Sí, de fet, avui, abans de viatjar cap a Nova York, on demà arrenca aquesta Assemblea General de l'ONU, Biden s'ha trobat amb el seu homòleg dels Emirats Àrabs a la Casa Blanca i allà ha fet un breu parlament abans de la reunió assegurant que està molt pendents dels desenvolupaments i que la seva voluntat és rebaixar la tensió i desescalar el conflicte, diu, per tal que tothom pugui tornar a casa amb seguretat. Tot això mentre el Pentàgon ja ha anunciat que augmentarà la seva presència militar als de soldats nord-americans a la regió. De moment ja hi ha 40.000 membres del seu exèrcit. Diu que n'enviarà un petit contingent més per precisament aquesta escalada en la tensió. Biden demà segur que aprofitarà el seu discurs davant del món, en el que resulta el seu comiat en una cita d'aquest tipus, per defensar l'objectiu de pacificar l'Orient Mitjà. El president té la voluntat d'assolir la pau abans no s'acabi el seu mandat el proper 20 de gener. Sembla difícil, però ell vol mirar d'aconseguir-ho per deixar com a mínim aquest llegat per la història.
Sí, està realment amb un compte enrere i ja sabem que li anirà dient Donald Trump, que ell això ho acabaria ràpid o que no hagués començat. Sí. No sé si en aquestes hores prèvies la resta d'actors de la regió, que també deuen haver viatjat cap a aquesta Assemblea General, es van posicionar, van dient coses...
Sí, de fet, és una Assemblea General que després de dos anys està enfocada cap a Ucraïna i cap a Rússia, doncs aquest cop sembla que girarà al voltant d'Israel, de Gaza i del Líban. De fet, abans que els discursos oficialment comencin, ja hem anat sentint alguns d'aquests actors que són a Nova York participant en trobades prèvies. El president de l'Iran, ho deies ara, Massoud Pezeshkian, acusa Israel de voler ampliar el conflicte a la zona. Assegura que l'Iran no vol una guerra que no beneficiaria a ningú. En línia semblant s'ha expressat Turquia a través del seu ministre d'Exteriors, adverteix que Israel pot portar la regió al caos, mentre l'Iraq i l'Egipte reclamen al Consell de Seguretat que es reuneixi per avaluar la situació aquests propers dies. Els discursos dels mandataris de l'Assemblea General arrenquen demà a les 9 del matí, hora d'aquí, a les 5 de la tarda, hora catalana. El primer en actuar, per tradició, és el Brasil, el segon serà Joe Biden pels Estats Units i al llarg d'aquesta primera jornada, els discursos s'allarguen fins al cap de setmana, però el primer dia escoltarem també Turquia, el rei de Jordània, l'emir de Qatar, el president iranià i, en un altre àmbit, però també important, el president argentí Javier Milei.
Molt bé, Francesc, doncs n'estarem pendents i demà ens ho comentes. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Bona nit, fins demà.
Les notícies que ens arriben des del Líban són, per tant, realment preocupants i les volem comprovar des de dintre, des del territori. Connectem amb Beirut perquè allà ens està escoltant l'Andrea López Tomás, que és la periodista que podeu llegir a El Periódico, que es va establir a Beirut ara fa 4 anys. Bona nit, Andrea.
Bona nit, Manel.
Moltes gràcies per atendre'ns. D'entrada, Israel ha demanat als civils del Líban que s'allunyin de les dependències controlades per Hezbollah. No sé si ja hi està havent moviments de població.
Sí, la veritat, durant tot el dia hi ha hagut molts moviments de població. Encara no se saben els números oficials, però es parla ja de fa estona de desenes de milers de persones. Tot el dia d'avui els atacs han començat a primera hora del matí i durant tot el dia aquestes persones han començat a abandonar les seves llars en un intent de salvar la vida. El Líban és un país molt petit, té el tamany més o menys d'Astúries, té uns 10.000 quilòmetres quadrats, i això fa que només compti amb una sola autopista que connecta el país per la costa de nord a sud. Aleshores, com us podeu imaginar, aquesta autopista està totalment col·lapsada. Hi ha gent que porta hores atrapada en el trànsit, fins i tot des dels pobles del costat s'han apropat motos portant menjar, portant begudes, fins i tot portant targetes SIMs perquè et puguin tenir més connexió o carregadors pels telèfons mòbils. I hi ha gent que ha trigat 9 hores, per exemple, en arribar de Tir, que és la principal ciutat del sud del Líban, a Beirut, un trajecte que normalment es fa en un parell d'hores. I veiem que un cop aquesta gent arriba a la capital, normalment són acollides per les seves pròpies familiars que viuen aquí, però altres estan intentant llogar a apartaments o les que no s'ho poden permetre se'n van a refugis. I com explicava la Rússia al principi del programa, el Ministeri Libanès ha obert de moment 89 refugis que tenen capacitat per 26.000 persones. Però és important recordar que aquests enfrontaments, que ja fa gairebé un any que duren, ja havien provocat moviments de població i ja hi havia unes 100.000 libaneses, aquelles que vivien a les localitats frontereres immediates, que s'havien hagut de desplaçar durant tot aquest any.
Clar. Encara no es parla de guerra, però aquests moviments que ens descrius són típics dels dies previs a les guerres. Ja veurem què és el que passa. Israel sempre diu que ataca objectius de Hezbollah. Jo no sé, quan Israel diu al govern israelià no estigueu a prop d'on pugui haver-hi unes dependències de Hezbollah o milicians, s'identifiquen? És a dir, per exemple, tu aquí a Beirut podries dir compta amb aquell edifici o amb aquell altre perquè aquí hi pot haver milicians de Hezbollah?
No, els ciutadans no acostumem a saber on estan els edificis de Hezbollah. Sí que és veritat que si vius en un barri com pot ser, per exemple, a Beirut, el barri de Dahiyeh, que està al sud de la capital, que és una zona reconegudament controlada per Hezbollah i on hi té molta presència i fins i tot a nivell visual, no? Pels carrers, un cop entres en aquest barri veus el canvi perquè veus pòsters dels màrtirs, com diuen ells, que són els caiguts en les guerres que ha llançat Hezbollah, però també dels líders del grup i també d'Iran. Però normalment no se sap on es troben els milicians, perquè és veritat que Hezbollah és una milícia molt poderosa no només al Líban, sinó a tota la regió, però també és un partit polític. I alhora també compta amb un munt d'institucions pròpies, institucions socials, escoles, hospitals, centres de beneficència, que al final ajuden a pal·liar una mica la manca de serveis públics que hi ha al Líban i milloren les vides dels seus partidaris. I per tant, quan Israel ataca zones com Dahiyeh, on sabem que Hezbollah està present i té control, no tota la gent que són de Hezbollah són milicians que van al front a lluitar contra Israel. Veiem que alguns són metges, professores, conductores d'ambulància, infermeres, administratives, i aquesta setmana ho hem vist, no? Quan aquests busques que van explotar el dimarts i van matar una dotzena de persones, però el que potser és pitjor, van ferir-ne milers i van deixar a moltes incapacitades, cegues, sense mans, doncs alguns dels ferits i dels morts eren metges o eren treballadors de l'àrea de Hezbollah, però al final de la part més civil i no formaven part d'aquest esforç bèl·lic de Hezbollah contra Israel.
Una de les coses que pot sorprendre en aquest conflicte aquelles persones que no el segueixin molt profundament és que es parla molt de Hezbollah, però gens de l'exèrcit libanès. Com ho hem d'entendre, això?
Sí, crec que és una mica complicat d'entendre i fins que potser no hi ets aquí no ho acabes de comprendre del tot. Però Clar, quan parlem d'aquesta guerra, o fins ara parlàvem d'enfrontaments transfronterers, els dos actors involucrats eren la milícia libanesa Hezbollah i l'Estat d'Israel. L'exèrcit libanès sí que realment té un paper molt menor o fins i tot inexistent en aquest conflicte perquè segueix la posició oficial del govern libanès. I el govern libanès, el que ha advocat durant tots aquests 12 mesos gairebé de conflicte que portem, és per un alto el foc a la Franja de Gaza, que això també és una posició que defensa Hezbollah ideològicament de forma molt, molt contínua, i també el govern libanès aboga per un alto el foc a la frontera entre Israel i el Líban, que aquí no coincideix tant amb Hezbollah. Hezbollah ha deixat clar que el seu és un front de suport i que no aturaran els atacs fins que Israel no arribi una treva permanent a Gaza. Per tant, és veritat que davant de Hezbollah tant el govern libanès com l'exèrcit libanès tenen poc a fer, perquè, com dèiem, és una milícia molt poderosa, un partit polític amb molt pes a les institucions i a més, el grup xiita té molta més força militar que no pas l'exèrcit libanès, amb molta diferència. I també els enfrontaments ara s'havien concentrat, de moment s'han concentrat a zones amb molta presència i control de Hezbollah, doncs com deien en el cas de Beirut a Dahiye, o al sud del Líban, la vall de la Beqa, o la zona de Baalbek, a la frontera amb Síria. També crec que és important recordar que el moment actual, no?, en què es troba el govern libanès, que des de les eleccions parlamentàries del maig del 2022 no han format un govern, per tant, porten més de 2 anys en un govern en funcions, i des de l'octubre del mateix any tampoc compten amb un president. Per tant, hi ha un buit de poder institucional que afecta de cop en la feblesa de les institucions libaneses i que els costa molt imposar-se davant d'una milícia tan poderosa com és Hezbollah.
No sé si des d'aquí va creixent la sensació que el que està intentant Israel o preparant és una invasió pel sud del Líban, una invasió terrestre.
Sí que les declaracions dels líders israelians de les últimes hores, de l'últim dia sobretot, ja ens indiquen, no? Hem vist el precedent de Gaza, aquests clams a les evacuacions de civils, o fins i tot acusar Hezbollah, com ha fet acusar a Hamas, de que utilitzen la infraestructura civil per atacar Israel, no? Per tant, legitimant els atacs de l'exèrcit israelià sobre infraestructura civil, ja sigui a Gaza, com ho hem vist durant tot aquest any, però a partir d'ara també potser el Líban també començarà a passar, no? I és veritat que els membres del gabinet de Netanyahu més radicals aboguen obertament per una invasió i una ocupació del sud del Líban, i el govern de Netanyahu ha inclòs en les últimes setmanes com a objectiu de guerra el retorn de les 60.000 israelianes desplaçades de la frontera, i molts creuen que això no es pot fer sense que es creï com una buffer zone o una zona de seguretat més enllà de la línia blava, que la línia blava és la línia divisòria que separa els dos territoris, el Líban i Israel, però que no és una frontera oficial perquè el Líban no reconeix l'estat d'Israel, per tant estan com oficialment en guerra, no tenen relacions diplomàtiques. Però veiem que a l'altra banda d'aquesta línia blava, on en teoria hauria d'anar aquesta buffer zone, hi ha els cascos blaus de les Nacions Unides i sobretot hi ha desenes de pobles libanesos. Per tant, si es volgués crear aquesta zona de seguretat que, segons Israel, evitaria els atacs de Hezbollah, sí que caldria una invasió i una ocupació del sud del Líban. Però no seria la primera vegada en la història que Israel ocupa el sud del Líban. Precisament des del 1982, en plena guerra civil libanesa, fins l'any 2000, aquest territori, el sud del Líban, va estar ocupat per Israel. I va ser precisament als anys 80 quan va sorgir Hezbollah i es va erigir com a moviment de resistència contra Israel. Aquest va ser el seu motiu pel qual es va crear. I al final, després de 18 anys d'ocupació, la resistència a Hezbollah va aconseguir que els israelians marxessin amb la cua entre les cames. Per tant, la història ja indica que aquesta no és la millor estratègia per part d'Israel. I fins i tot aquest dijous, quan el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, es va dirigir al públic després dels atacs de dimarts i dimecres, va recomanar als israelians que no ho fes. Fins i tot va fer broma i va dir sí, benvinguts, veniu cap aquí, que serà tota una oportunitat per nosaltres, per Hezbollah, però per vosaltres, pels israelians, serà un infern.
Suposo que és el moment més complicat des que vius aquí a Beirut, des de fa 4 anys. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha recomanat als ciutadans que estiguin al Líban, als ciutadans espanyols que en marxin. Esperem que tot vagi bé, que treballis amb seguretat, i ens ho has explicat molt bé. Estic convençut que les notícies s'expliquen millor com més a prop s'està del lloc on passen, però s'ha de trobar la periodista indicada. Moltíssimes gràcies per haver atès avui el Catalunya Nit. Una abraçada, Andrea.
Gràcies per l'interès. Una abraçada.
Fins aviat.
Fins aviat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Deu minuts per arribar a 11:15 de la nit. Els conflictes acaben tenint conseqüències i l'escalada d'aquest al Líban ha provocat un èxode massiu de població que fuig dels bombardejos del sud i l'est del país. De moment, els libanesos es mouen per dins de les seves fronteres, ara ho explicàvem, però avui el ministre de Migració i Asil de Grècia ja s'ha mostrat preocupat per un augment d'arribades a les seves costes. Justament avui, Núria Har, que 4 persones han mort intentant arribar a l'illa grega de Samos.
Sí, a prop de Turquia són 4 víctimes mortals que anaven en una embarcació amb una 30 de persones més a bord que continuen desaparegudes. Els guardacostes només han pogut rescatar 5 supervivents, entre els quals hi ha un menor i una dona embarassada. Això pel que fa a l'Egeu, al Mediterrani, però a l'Atlàntic, aquest diumenge, també s'ha localitzat una embarcació amb una 30 de persones a bord, totes mortes i amb senyals evidents de descomposició que anaven a la deriva davant de les costes del Senegal, un dels països africans de trànsit de migrants que intenten arribar a Europa per la ruta de les Canàries. A l'arxipèlag espanyol, només aquest cap de setmana, hi han arribat més de 800 persones, prop d'una tercera part de tots els que han desembarcat a les Canàries en tota aquesta última setmana. La majoria són magrebins i subsaharians i hi ha desenes de menors. Pel que fa al canal de la Mànega, avui el Ministeri de l'Interior britànic ha fet públic que més de 25.000 persones han creuat de França a Anglaterra des del mes de gener, un 4% més que en el mateix període de l'any passat. En aquests mesos, prop de mig centenar de migrants han mort en l'intent en un any que es considera que és particularment tràgic.
Doncs moltes gràcies, Núria. Una altra de les conseqüències de les guerres és que empobreixen a masses de població i que uns pocs s'acaben enriquint. I d'això parlem ara mateix, perquè els esforços per lluitar contra la crisi climàtica, la pobresa i la desigualtat estan amenaçats per la concentració de poder dels ultrarics i les megaempreses. Aquesta és la conclusió a què arriba Oxfam Intermón, que denuncia que aquestes empreses i els seus amos tenen prou poder per fixar les regles del joc al seu favor. Rafael de Ribot.
Primer, aclarir, Manel, que això d'ultrarics i megaempreses no t'ho has inventat tu. És la terminologia que utilitza Intermón Oxfam. Exacte. Precisament per referir-se a aquesta nova realitat. Ens explica també que un terç de les 50 empreses més grans del món tenen un milmilionari com a director executiu o principal accionista. El responsable d'investigacions d'Intermón, Oxfam, ens ha detallat algunes maneres d'actuar d'aquests contrapoders.
Els diferents grups de pressió, de donacions, fins i tot a certs polítics, mitjançant els litigis, mitjançant la influència a través dels mitjans de comunicació o inclús aquestes amenaces que tenim de retirar inversions, no? Perquè es duia a terme doncs, una sèrie de polítiques que puguin ser, per exemple, reduir els impostos per a les grans empreses o les grans fortunes.
Oxfam ho denuncia en un estudi que ha publicat coincidint amb l'inici de la sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides, on alerta que l'ONU està perdent capacitat d'acció. Tot això li demana que impulsi un nou conveni marc de cooperació sobre fiscalitat internacional i la cancel·lació del deute públic als països de renda baixa. Com a exemple d'aquest poder, asseguren que els creditors privats estan agreujant la crisi del deute mundial i denuncien que les grans corporacions estan evitant la cooperació fiscal entre estats. Posen la lupa en un sector molt concret, el sector farmacèutic, i denuncien enriquiment de les empreses fabricants de vacunes.
Doncs la desigualtat al món, però la desigualtat també a Catalunya i a Espanya. En parla un llibre coordinat per tres investigadors, un dels quals un valencià que ens està escoltant, no sé si des de Brussel·les o des de València, diria que des de Brussel·les. Javier Carbonell, bona nit.
Bona nit.
Ets a Brussel·les, oi?
Sí, exactament.
Molt bé.
Així estic.
Molt bé, ens interessa molt aquest llibre, La desigualdad en Espanya, que heu editat recentment i tu hi tens un paper destacat. Començo ja per una pregunta bastant forta. Quan parlem de desigualtat i de desigualtat extrema o important, estem parlant que en realitat el que hi ha en joc a darrere és directament la democràcia?
Sí, totalment. O sea, la democràcia necessita una base d'igualtat no tan sols formal, sinó també material. I una classe mitjana forta. I això ens ho diu la immensa majoria d'estudis sobre el tema. I el gran problema que tenim és que s'augmenta la desigualtat, augmenten els rics i les persones més pobres, i la classe mitjana desapareix. I això crea tota una sèrie de problemes i de situacions que fan que desestabilitze la democràcia i ens juguem veritablement el nostre sistema polític.
Clar, i dona després joc a opinions d'odi, d'extrema dreta. No sé si heu conclòs amb les vostres investigacions si a Espanya hi ha més desigualtats que en el conjunt de la Unió Europea.
Sí, hi ha moltíssimes mesures de desigualtat i depèn en què ens comparem, però en general, sí, estem més o menys a la mitjana de la Unió Europea en moltes mesures, però en la part més baixa d'això. O sigui, estem pitjor que els països nòrdics i un poc millor que el Regne Unit o que els països de l'est. Però pensem que encara és moltíssim. O sigui, la mesura que és més important tindre al cap és que a Espanya el top 10% de persones més riques posseix quasi un 60% de tota la riquesa nacional. Un 10% posseix el 60% de tota la riquesa nacional. I el 50% més pobre a Espanya, és a dir, la meitat de la població, no arriba ni al 7%. O sigui, són mesures molt, molt grans.
Sí, sí, les xifres realment impressionen. La part positiva del vostre treball és que algunes de les mesures que prenen els governs sí que tenen un impacte positiu, no? Per exemple, en el cas d'Espanya, la pujada del sou mínim sí que heu detectat que va en la bona direcció.
Sí, 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 totalment. Hi ha moltíssimes mesures que s'han pres des de els governs de Catalunya i d'Espanya, que sí que han ajudat moltíssim en esta direcció. I a més, un exemple claríssim és el tema de la pobresa infantil, que s'ha reduït moltíssim també a Espanya en els últims anys. El problema és que la desigualtat funciona per problemes estructurals i els governs tenen una capacitat per a incidir en la desigualtat, però hi ha problemes enormes, com per exemple la vivenda o el mercat laboral, que no es canvien en un parell de lleis, sinó que s'ha de repensar un model complet diferent de sistema i especialment de sistema productiu. I això és el que ens fa un poc de falta a Espanya encara.
Ara sobretot la diferència entre ser ric i pobre és que el pobre no té accés a un lloc per viure?
Aquesta és una de les mesures més importants a Espanya, perquè ha fet en Espanya n'hi ha moltíssims més propietaris de vivenda que altres països, i això significa que afecta moltíssim si tens una vivenda o no per a ficar-te una escala. No? I el problema és que ara mateix funciona la vivenda com una espècie de renda antiredistributiva, és a dir, és una paga que paguen els més pobres als més rics, no? O els més pobres als més rics, o els més joves als més rics o més vells. I això és un problema fonamental, i el risc és que es menja tots els avenços i tot el que s'ha avançat en les polítiques socials es puga totalment eliminar pel gran problema que és la vivenda. I la bona notícia és que es poden fer coses. Hi ha moltíssims models que podem imitar i que es podrien fer, perquè no hem d'acceptar aquests nivells de desigualtat. Això és possible canviar-ho.
Hi ha algun país que ho estigui fent especialment bé?
En temes de... Hi ha ciutats que ho estan fent molt bé. Viena és com l'exemple normal que es fica com que és més clar. Però al cap i a la fi s'han d'aplicar polítiques específiques per a cada país i un conjunt de coses. S'ha de fer vivenda pública, s'ha de fer control de de lloguer, s'han de fer canvis al mercat laboral, s'han de fer ajudes, o sigui, vull dir, hi ha tot un menú de possibilitats que es poden utilitzar i que Viena és, per exemple, el cas més clar, però que hi ha una cosa important, que és que recordem que a Espanya hi ha llocs on no hi ha un problema de la vivenda, perquè tenim un altre tipus de problema en el mercat laboral i que al final estem en una situació en la que hem de triar, no?, entre malvivir en una ciutat gran per a poder treballar o mal treballar en una ciutat molt més xicoteta per a poder viure. I això no és una bona elecció, no? I això es pot canviar.
Clar, faltaria aconseguir allò, ben viure en un lloc on es pugui treballar bé i accedir a una vivenda amb normalitat.
Exacte.
Aquest seria l'ideal. I esperem que es pugui aconseguir. El vostre llibre, La desigualtat en Espanya, dona per molt, així que, si et sembla, en podem parlar un dia més profundament. Javier Carbonell, que és director adjunt també de Future Policy Lab i coeditor d'aquest llibre que volíem comentar avui, que parlem de desigualtat. Moltíssimes gràcies, Javier Carbonell. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Són 11:15. A Catalunya hi ha uns 570.000 autònoms. Aquests treballadors amb negoci propi es jubilen més grans que els assalariats per motius personals o econòmics, i la pensió que els queda és 600 euros més baixa segons les últimes dades de la Seguretat Social. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
A quines edats es jubilen, doncs?
Doncs mira, els autònoms es jubilen ara de mitjana als 66 anys i 3 mesos. Això són 14 mesos més tard que els assalariats, que pleguen als 65 anys i un mes. Segons la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, alguns volen mantenir viu el seu negoci per una qüestió motivacional o vocacional, però d'altres no els queda més remei perquè tenen problemes per traspassar-lo o liquidar-lo.
Es pot trobar amb dificultats a l'hora de traspassar-ho i fins i tot amb un relleu generacional si la família doncs no volgués continuar. Si el vol liquidar, també es troba amb dificultats a l'hora doncs de liquidar aquest estoc, una maquinària o fins i tot el procés de liquidació. Ja no diguem si és un negoci que, per exemple, té un endeutament. Tancar un negoci que té un endeutament vol dir continuar pagant aquells deutes.
D'altres allarguen la vida laboral perquè no tenen tots els anys cotitzats. Et sembla bé, Manel, que posem nom i cognom a una d'aquestes persones?
Sí, i tant, endavant.
Doncs mira, Luis Miguel Reyes, que ja té 66 anys i porta una empresa d'esdeveniments esportius de motor.
Sí, tinc gana, sí. Ara per ara, si pogués, sí que em jubilaria. No he pogut jubilar-me perquè no tinc els 38 anys cotitzats que es necessiten per poder jubilar-te als 65. Tinc que esperar a 66 i 8 mesos.
Doncs mira, encara ens queda un quart grup. Són els que treballen més temps perquè els quedi una paga una miqueta més gran. La pensió mitjana dels autònoms de Catalunya és de 1.014 euros i la dels assalariats és de 1.649.
Molt bé. Ara parlàvem de les dificultats per accedir a una vivenda. Buscar pis no és fàcil. I avui hem sabut que l'Agència Catalana de Consum està rebent les primeres denúncies de ciutadans que han hagut de pagar a les immobiliàries tan sols per visitar un pis de lloguer. Sembla que aquesta pràctica, evidentment, no deu ser legal.
Doncs mira, això és precisament el que critiquen des del sector i també des del sindicat de llogateres. El seu portaveu és Enric Aragonès i assegura que les immobiliàries intenten esquivar la llei que els impedeix cobrar als llogaters les despeses de gestió i de formalitzar el contracte. Per això, diu, s'inventen tota una sèrie de conceptes com aquest de les visites pagades i fa aquesta recomanació.
Ells sempre intenten colar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
I les immobiliàries ho admeten o com es defensen? Què diuen?
Pues mira, aquesta és l'altra part. Argumenten que s'han d'assegurar que les persones interessades en un habitatge es presentaran a la visita, no es faran perdre temps ni diners en un moment en què es firmen cada vegada menys contractes. Mira, de fet, el 2023 és l'any en què es van firmar menys contractes des del 2009 i també està sota mínims un indicador, es diu la taxa de rotació, que indica el nombre d'habitatges que deixen d'estar llogats i tornen al mercat.
Déu-n'hi-do.
Catalunya nit amb Manel Elias.
La batalla Esquerra Republicana s'embolica cada vegada més abans del Congrés del novembre. Oriol Junqueras ha insistit als micròfons de Catalunya del Matí de Catalunya Ràdio en la línia de màxima duresa contra Marta Rovira i els seus afins. Junqueras els ha tornat a vincular amb l'estructura B del partit i les campanyes de contrainformació. Martí Ferrero.
Sí, ha assegurat que no hi va tenir res a veure perquè no en sabia res. Senzillament diu perquè l'objecte de l'estructura paral·lela era amagar-li tot el que feien.
Es van conjurant que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó doncs continués sense saber-ho.
Avui Marta Rovira s'ha mossegat la llengua, ha anunciat que replicarà les acusacions de Junqueras, però que per responsabilitat no ho farà fins que hagi deixat la secretaria general.
Rovira, per tant, que s'ha contingut, però altres dirigents de la llista alternativa a Junqueras sí que ja han volgut dir la seva.
Sí, la vicesecretària de Lluita Antirepressiva ha negat que s'aprofités la presó de Junqueras per desconnectar-lo de la direcció del partit. Marta Vilaret assegura que en tot moment es van destinar tots els recursos humans i materials perquè pogués estar coordinat amb Rovira i pogués exercir la presidència dels republicans. I una de les cares destacades de la principal candidatura enfrontada a Junqueras, Teresa Jordà, l'acusava també al Matí de Catalunya Ràdio d'actuar amb ànim de revenja.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest congrés del 24, perquè això es va demanar. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal canvi de lideratges.
En aquest context de màxima confrontació interna, la diputada al Congrés, Montse Bassa, ha anunciat que deixa l'escó.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà.
I França ja té nou govern. Després de setmanes d'incertesa, avui els nous ministres han pres possessió del càrrec. A primera hora de la tarda, el nou executiu s'ha reunit per primer cop amb el president Emmanuel Macron a l'Elisi. Un consell de ministres que ha seguit des de París la nostra corresponsal. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. 35 minuts apenes de Consell de Ministres d'un nou govern francès que no serà de cohabitació sinó de col·laboració, durant els quals el president Macron ha dit als nous càrrecs que des de la presidència els ajudaria a triomfar. Paraules que fan preveure una independència més gran de Matignon, seu del primer ministre, envers l'Elisi. Alguns dels nous ministres de la dreta dels republicans ja han apuntat maneres, com el d'Interior, Bruno Retailleau, que en l'acte de traspàs de poder ha dit que cal reinstaurar l'ordre al carrer i a les fronteres.
La política de la majoria nacional amb tres prioritats que retindreu fàcilment. La primera, restablir l'ordre. La segona, restablir l'ordre. La tercera, restablir l'ordre.
Missatge que haurà sonat bé a les orelles del reagrupament nacional. L'extrema dreta estarà alerta i exigirà resultats en temes de seguretat, immigració i poder adquisitiu, ha dit el segon de Marine Le Pen. És condició sine qua non per no apuntar-se a la moció de censura de l'esquerra al nou govern. Una pressió que el president Macron de moment ignora. El país necessita audàcia, projectes i ambicions, ha dit els ministres del govern Barnier. El primer ministre ha respost: no sóc aquí per fer veure què faig, sinó per fer de debò.
Catalunya nit.
Desarticulen a Girona una organització criminal d'origen letó dedicada al tràfic de marihuana. La banda tenia el seu centre d'operacions a la demarcació i era un dels principals proveïdors de droga dels països bàltics i escandinaus. Girona, Roger Santaló.
El grup criminal produïa el cànnabis en zones no urbanes de Girona i València i enviava la droga en grans quantitats cap al nord. Segons la Policia Nacional, era molt violenta. El seu líder, que feia servir el nom de Napoleó, feia servir càstigs físics contra les persones que li eren deslleials. De fet, l'organització havia comprat un crematori industrial de mascotes per destruir les proves de les seves activitats delictives. En els escorcolls que ha fet l'Europol entre Letònia i Espanya, se'ls ha intervingut granades de mà, armes automàtiques, material militar i documentació falsa, així com 110.000 euros en efectiu i 13 quilos de droga. S'ha detingut 16 persones, de les quals 6 aquí, on residien els caps de la banda criminal. 3 d'ells ja han ingressat a presó provisional.
Això a Girona, i a Lleida un jutjat investiga si una menor de 15 anys que es va suïcidar la nit de Cap d'Any a Fondarella, al Pla d'Urgell, havia estat víctima d'una agressió sexual. De moment s'ha citat a declarar un sospitós, un home de 28 anys, veí de la mateixa població. Lleida, Júlia Albacar.
La declaració serà el dia 4 d'octubre davant del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida. L'home està investigat per un presumpte delicte d'agressió sexual per haver mantingut relacions íntimes amb la menor. Algunes informacions apunten que l'investigat de 28 anys i la noia tenien una relació des de feia mesos i que es van trobar missatges de mòbil que indicarien que podien haver tingut relacions sexuals. El sospitós, que segons els Mossos d'Esquadra no ha estat mai detingut, haurà de donar explicacions davant del jutge en un procés impulsat també per la família de la menor. La noia es va precipitar durant la nit de Cap d'Any per un pont de l'autovia 2 al seu passa per Fondarella. La menor era molt coneguda i el seu suïcidi va causar una gran commoció a la població i al conjunt de la comarca.
I avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a persones de més de 80 anys a les residències de gent gran i a les dones embarassades. Segons Salut, també es vacunarà les persones que reben atenció domiciliària. L'objectiu és protegir els més vulnerables que poden tenir complicacions relacionades amb els virus que circulen especialment a la tardor i l'hivern. Sentim la presidenta de la patronal de les residències ACRA, Cinta Pasqual.
Tant per a les persones que viuen en una residència com per a les que treballen, com per als familiars que tenen cura als domicilis i als centres de dia dels seus familiars, és molt de risc no vacunar-te. Hi ha molta gent que diu, bueno, això de la vacuna en el nostre sector ens va salvar.
Per a la resta de la població, qui si la recomana la vacuna, la campanya s'iniciarà la segona quinzena d'octubre. Ara farem una pausa i a la tornada un bloc de cultura molt potent que començarem a Sant Sebastià, on Albert Serra ha generat, com sempre, expectativa i polèmica.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedebday.es.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Albert Serra continua en la línia de no deixar mai indiferent i la seva pel·lícula Tardes de Soledad ha aixecat polèmica al Festival de Sant Sebastià, on competeix a la secció oficial. El film segueix el torero Andrés Roca Rey i mostra amb tot tipus de detall com fa la seva feina, però també l'agonia i el patiment del toro. El nostre enviat especial a Sant Sebastià l'ha pogut veure i ha parlat amb el director. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Com es posiciona Albert Serra al voltant de la tauromàquia?
Ell n'està en contra, no ho diu obertament, però se li nota en el seu discurs. Però això no vol dir que la seva pel·lícula també ho estigui. És tan detallista el film que dona arguments a favor i en contra a un i altre bàndol. Però és que el seu objectiu no era aquest. Com ha dit a Catalunya Ràdio, el seu objectiu era sobretot estètic i antropològic.
Jo crec que la pel·lícula això contribueix a veure les coses de prop, i de prop vol dir amb tota la complexitat, no? I amb tota, no sé, la intensitat i la complexitat dels fets i de les motivacions i del que hi ha darrere, no?
També us hem de dir que gràcies a unes hilarants escenes filmades a l'interior del vehicle que trasllada el torero la seva quadrilla, la pel·lícula mostra el que és l'afalac constant cap a ell, fins a un punt grotesc i molt masculí, però no tant com Serra esperava.
Nosaltres ens vam sorprendre, hi havia moltes coses que van anar desapareixent. El tema aquest de la masculinitat jo crec que és bastant suau. El tema també Espanya, saps, aquesta cosa que semblaria que reflexa Espanya d'alguna manera, també queda com una mica diluït.
En definitiva, es pot veure com una oda a l'art de la tauromàquia i al valor i al compromís del torero, però també com una crítica al patiment del toro, amb unes imatges amb un detall impactant, acompanyades de so directe, on es pot seguir fins i tot la respiració de l'animal. A la roda de premsa ha arribat a dir que, per sort, de les 14 corrides que van gravar, en 3 el toro fereix el torero.
Doncs terreny abonat, és clar, per al debat, això des de fa temps, un debat que s'ha traslladat també al carrer aquí a Donosti. Què ha passat?
Doncs que una desena de representants del partit animalista PACMA s'ha manifestat aquí durant la catifa vermella criticant que el festival hagi programat aquesta pel·lícula. El director del certamen, José Luis Rebordinos, ha sortit a parlar amb ells i hem pogut captar el moment.
Entonces, el cronista de guerra que filma, el que está filmando Gaza, está sacando un rédito de lo que está denunciando.
Hombre, la diferencia es que este documental sea algo que denuncie socialmente el maltrato de género, y otra cosa es que vayamos con una cámara detrás a ver si en los puños del maltratador hay algo de arte y nos recreemos en cómo salpica la sangre o saquemos algo de poesía de todo esto.
Yo cuando veas la película comentamos. Creo que es importante que veas la película.
El festival els convidarà a veure-la, però la cruesa de les imatges no els agradarà i la seguiran criticant. Com ens deia Albert Serra, tant uns com els altres seguiran pensant el mateix, perquè ell no mostra res que no s'hagi vist ja. La diferència és el com.
Molt bé, molt interessant tot aquest debat. Moltíssimes gràcies, Marc. Bona nit, fins demà.
Adéu, bona nit.
Blue sky smiling at me.
La sala Heartbreak Hotel estrena temporada amb un clàssic de David Mamet. Es tracta de Glengarry Glen Ross, una crítica punyent al capitalisme i a la pèrdua de valors que dirigeix Àlex Rigola. Com sempre, no se'n perd detall, la Marta Vives.
Fa més de 30 anys que James Foley va estrenar als Estats Units la pel·lícula Glengarry Glen Ross. Aquí es va traduir amb el títol Èxit a qualsevol preu, amb un repartiment de luxe format per Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris o Alec Baldwin. David Mamet l'havia escrit el 1984 i va guanyar un Pulitzer amb aquesta obra. Fa 20 anys, Àlex Rigola ja es va encarar aquest text i el va estrenar al Teatre Lliure amb actors com Andreu Benito, Eduard Farelo, Joan Carreras o Joel Joan. Però ara ho fa amb una versió actualitzada i, com és marca de la casa, despulla de qualsevol artifici la història per posar aquest text brillant al servei dels actors. Entre ells, dues dones, treballadores excel·lentment interpretades per Sandra Monclús i Miranda Gas.
Estem en un moment d'un discurs molt ferotge d'això, no? Com de que tu pots aconseguir ser el teu propi, si és el teu propi jefe i treballar des d'on vulguis i com vulguis, i que és meravellós, no? Però resulta que no, és així.
I de fons un missatge contundent contra el capitalisme, la competència desmesurada, la manca de valors humans.
On entren en competència entre ells i el que guanyi se li donarà o se li regalarà un BMW i els que perdin seran fotuts al carrer, doncs precisament fa el que surti el pitjor de l'ésser humà. No?
La sala petita del barri del Badal situa aquest cop al públic a dues bandes per sentir la tensió en un esclat tan agressiu com airat de la pitjor versió del sistema capitalista on estem immersos.
Si sou seguidors de l'escriptora irlandesa Sally Rooney, esteu de sort, ja ha arribat el moment, perquè es publica Intermezzo, on explora la relació entre dos germans. Demà és el dia del llançament mundial en anglès i altres idiomes, com el català. Montse Pujol.
L'última novel·la de Sally Rooney, l'aclamada autora del best-seller Gent Normal, es diu Intermezzo, i en ella l'escriptora irlandesa s'endinsa en la relació de dos germans mantenint l'essència que ha atrapat milers de lectors. Els protagonistes són dos germans, el Peter, un advocat carismàtic que aparenta tenir-ho tot sota control, i l'Ivan, un jugador d'escacs professional que sempre s'ha considerat un inadaptat social. Els dos són molt diferents i cadascun afronta la seva manera el dol per la mort del pare. A partir d'aquí, Rooney explora les relacions, en aquest cas fraternals, però també amoroses. Per l'editor de Periscopi, Aniol Rafel, que publica el llibre Ara en català, aquesta és la seva millor obra. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Les primeres ressenyes i crítiques que estan coincidint en això, en que aquesta segurament és la millor novel·la de Sally Rooney fins al moment. El que fa la meravella és escriure la realitat de les relacions que observa i d'allò que l'envolta. I per això connecta tant i també amb tantíssims lectors.
Intermezzo es publica demà a nivell internacional en anglès i altres llengües com el català. L'editorial Random House la publicarà en castellà dijous que ve.
Doncs demà Ricard Ostrell i l'equip del Matí de Catalunya Ràdio no seuran aquí on estic jo ara mateix, on hi ha l'Òscar Callau, sinó que faran el programa des del Palau Robert de Barcelona per celebrar la Diada de la Mercè.
Efectivament, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia hi haurà portes obertes per veure com es fa en directe al magazín matinal d'aquesta emissora. El públic podrà veure els membres de la tertúlia dels dimarts, Sergi Sol, Vicent Sánchez, Montserrat Nebrera i Anna Grau. El programa farà un especial d'humor a l'hora final del Joel Díaz, Gerard Jovany i els imitadors del matí. També hi haurà una taula amb un grup de comunicadors que parlaran de ràdio, Neus Bonet, Antoni Bassas, Gemma Nierga i Albert Om.
Doncs d'Albert Om també n'hem de parlar perquè avui hem sabut que presentarà la pròxima Marató de 3CAT dedicada a les malalties respiratòries.
La Marató 2024 es farà el 15 de desembre, seran més de 15 hores de televisió en directe i hi haurà múltiples seus repartides per diferents indrets del país. Om ha explicat al programa a la tarda com encara aquest nou repte televisiu.
És un programa que té aquest punt de nervis perquè veus que, hòstia, hi ha tanta gent treballant. Jo vull anar a la tele a fer la primera reunió amb l'equip i, clar, són gent que fa molts mesos que estan treballant. O sigui, que es fan 3.000 actes per tot Catalunya, saps? És una cosa molt sensible.
Gràcies, Òscar. I avui en David Guzmán reflexiona sobre el so com a identitat més enllà de la imatge.
Vivim acostumats a sentir que l'imperi de la imatge, si no et veuen, no existeixes. Que avui tot és visual, que l'impacte és gràfic i que el missatge arriba millor i fa més efecte si és en forma de foto, de vídeo o de coreografia ridícula amb la cançó de moda. I tanmateix hi ha un reducte que, per fortuna, no és només visual i que encara demostra el poder d'això que a la ràdio mirem de practicar cada dia, la capacitat evocativa del so. Per molt modern que siguis, per molt fashion que sigui el teu nom, per molt estilitzat que sigui el teu logotip, més de la meitat de la teva ànima és identitat sonora. I és així com en només 4 segons se'ns erissa la pell amb aquesta música. Perquè ens predisposa a una experiència que no és únicament televisiva. De fet, HBO va patentar un lema gloriós: It's not TV, it's HBO. I és així com el seu fill bastard, anomenat Max, també s'ha hagut d'inventar el seu propi so, molt per sota de la marca original. En canvi, quan la sessió té esperit crispataire, el so tendeix més cap aquí. La N segurament més famosa de la pantalla. Fins i tot la més recent de les plataformes, la nostradíssima 3CAT, ha entès la importància de concentrar l'atenció en un so de 3 segons. Hem de dir que un dels primers gurus que va esforçar-se a consciència en el disseny de la identitat sonora és Bill Gates. Amb només 3 segons d'això, podem viatjar en el temps. Però encara van doblar l'aposta amb el fitxatge d'un artista descomunal, un músic d'avantguarda famós com a productor i com a reinventor de l'ambient, que coneixem com a Brian Eno. Fa 30 anys li van fer un encàrrec. Havia de fer una peça inspiradora, universal, futurista i emocional en 3-4 segons. I el que va parir Brian Eno encara en ressona com si una mà celestial tornés a obrir les finestres de l'any 95.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank.
Més informació a caixabank.cat.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies. Novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
S'acosta l'inici de la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, Midori, Masaaki Suzuki, Yevgeny Kissin, Tonhalle Orchester Zurich, Lisa Batiashvili o Patricia Kopaczynskaya, entre molts d'altres.
Abonaments a la venda a bcnclassics.cat.
Des de les Fonts de Montjuïc, Piromusical de la Mercè, amb banda sonora escollida per la cantant Rosalia. En directe, dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Fucking money, man.
Sí, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parlem molt, però no escoltem.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Si sou oients del Catalunya Nit, haureu notat que moltes vegades parlem del fenomen migratori i de les migracions. No diem immigració, sinó més aviat migració. I ens volem explicar, i per això cridem a l'Olga Clapés, que és qui més en sap i qui ens ajuda per part del Departament d'Assessorament Lingüístic. Olga, bona nit.
Bona nit, Manel.
Hem passat d'utilitzar molt immigració i ara més aviat migració. Per què ho fem així?
Sí, mira, cal ser molt curós en tota la terminologia al voltant d'aquesta realitat, perquè sovint s'estigmatitza també amb l'ús que es fa del llenguatge. Amb el diccionari a la mà tenim clar que l'emigrant és qui deixa el propi país per anar a viure en un altre i l'immigrant qui arriba a un país per establir-s'hi. Tant els uns com els altres són migrants. Els emigrants considerats des del punt de vista del territori que han deixat i els immigrants vistos des del territori on han arribat. Però els últims anys sí que és veritat que hem vist aquest canvi progressiu en favor de migrant i en detriment d'immigrant o emigrant. I això pot ser per intentar substituir un terme connotat negativament per un de més neutre, però al final s'hi acaben adherint sempre connotacions negatives. No? No parlem de l'origen de les persones protagonistes de la informació, aquí als mitjans, no? Si la dada no és rellevant. Però els nostres mitjans evitem fer servir el terme il·legal, perquè ningú és il·legal. Podem dir que no té permís de residència, però no que és il·legal. Com tampoc diem indocumentat o irregular o sense papers, perquè això és com dir que no té identitat, quan sí que en té. Que és molt fàcil, no?, globalitzar-ho, però s'ha d'anar amb compte. I en lloc de dir migrant o refugiat, que pot acabar sent això deshumanitzador o estigmatitzant, sempre que podem diem persona, perquè al mar moren persones, no moren migrants, ni emigrants, ni immigrants. I també parlem d'arribades, d'entrades, de migracions, no pas d'allaus, onades o fluxos. I amb el jovent, també, anem amb compte. Diem joves que han arribat sols o adolescents sense referents familiars i no pas menes, que acaba sent un acrònim deshumanitzador totalment. I diem, per exemple, que un noi és fill de pares marroquins i no pas migrant de segona generació perquè la condició migrant no s'hereta. Llavors
això és
molt tot molt delicat i s'ha de parlar amb cura.
Molt bé, doncs així ho intentem fer sempre. Moltíssimes gràcies, Olga.
Bona nit.
Catalunya nit. You light me up inside like the 4th of July.
Gemma Puig comença la tardor molt animada. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria per fer la previsió del temps?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de la Becky G que es diu Shower, doncs perquè tindrem ruixats demà. N'hem tingut aquesta tarda i hi han hagut moments que descarregava molta intensitat i, per tant, podríem dir que demà podríem repetir una mica el lloc, és a dir, que on són més probables aquests ruixats serà a les mateixes comarques, comarques gironines, Baix Empordà, la Selva, el Gironès, el Vallès, tot aquest sector del nord-est. Però són ruixats, és a dir, que seran puntuals, poden descarregar amb força, però la població del costat doncs, no plouri gens. I, a part, doncs, a part d'aquest sector del nord-est, demà tornarem a tenir un dia doncs, molt més estable cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Ebre, fins i tot cap al Pirineu, i les temperatures s'hi fan o fa com avui. Per tant, repetirem aquests valors més alts entre els 27 i els 28 graus.
Sí, avui he vist unes imatges de Platja d'Aro, que déu-n'hi-do, eh?
Sí. Sí, perquè han caigut en molt poqueta estona, en ruixats intensos, en alguns observatoris, fins i tot en aquest sector del Platja d'Aro, de 60-70 litres, però en poqueta estona, i per tant el que fa és que l'aigua doncs, cau amb tan poca estona que llavors els carrers doncs, queden inundats.
Clar. Molt bé, doncs a veure si demà no tenen piscina a Platja d'Aro.
Això mateix.
Sí, a veure com anirà el dia i a la nit. Tornem a parlar. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Fins demà.